Els dilluns a la tarda el casal de Torreblanca es converteix durant una estona en un espai on jugar, xerrar i compartir d'una forma molt especial, en euskera. Es tracta de l'associació Guro Eixekoa, que va néixer a la ciutat l'any 2013 per fomentar la cultura i l'idioma bascos. Tenim amb nosaltres la Leire Irigaray, que és presidenta de l'entitat. Leire, benvinguda.
Moltes gràcies.
Guro Eixekoa vol dir el nostre racó.
Sí, correcte.
Realment heu aconseguit crear aquest petit racó basc a Sant Cugat?
Sí, una mica sí. La veritat és que quan ens juntem diferents famílies, sí, cada vegada més nouvinguts i nouvingudes, doncs sí que tenim aquesta sensació, sí.
I per què és important per a vosaltres i per a les vostres criatures disposar precisament d'un espai lingüístic i cultural com aquest?
Doncs la realitat va ser això, que el 2013 ens vam trobar una altra mare i jo, que les dues tenien criatures, i parlaven en euskera amb els nostres fills i filles, i realment vam pensar això, que seria molt bonic que tinguessin un altre espai, aquí a Sant Cugat també, on poder practicar i parlar i interactuar amb altres nens i nenes en euskera. Una mica també perquè identifiquessin com una llengua no només que es parles a la família, sinó que també en altres entorns.
Així entenem que en l'àmbit familiar vosaltres us adreceu als vostres fills en euskera.
Sí, correcte. En principi, tots els nens i nenes que estem aquí a l'entitat són famílies que ens adrecem als nostres fills i filles en euskera. No és una escola per aprendre euskera, sinó que és gent que ja parla en euskera a casa i és una altra manera de relacionar-se amb altres nens i nenes que també ho fan.
Sí. I les famílies que formeu part d'aquesta entitat sou famílies mixtes, culturalment, podríem dir, no?
Sí.
Una part és basca, l'altra part és catalana o castellana o...
Sí, correcte. Alguna vegada ens he trobat que els dos són bascos, però inclús en aquesta situació també es dona la casuística al País Basc de que no tothom parla euskera, amb la qual a vegades també és només una de les parts que els hi parla, però sí, en general seria aquesta casuística, sí.
M'imagino que és un repte en aquesta situació, perquè per la canalla no ha de ser fàcil poder parlar amb fluïdesa l'euskera en un context lingüístic en què predominen el català i el castellà. Com s'ho fan? Veieu que poden tenir o que mostren dificultats o no? Perquè també diuen que són esponges, els nens, no?
Sí, també. Realment ens hem trobat situacions molt, molt diferents. Cada família és diferent, cada plantejament és diferent i aleshores n'hi ha de fills i filles, com en el meu cas, que interactuem amb tota la normalitat en euskera, però és veritat que en altres casos no sabem exactament per què. A lo millor els nens i nenes s'adrecen en català o castellà a la mare o al pare, i se'ls hi parlen en euskera. No ho sé, la veritat és que ens hem trobat això, amb situacions diferents i les hem de respectar, perquè realment en el creixement dels nens i nenes, clar, també ells a vegades troben dificultats i hem de respectar els ritmes i una miqueta ajustar-nos també a les situacions concretes.
Segur que hi ha casos de nens i nenes que són trilingües o quatrilingües.
Sí, correcte.
Sí, no?
Sí, és així. Clar, en un principi, sempre quan els hi hem parlat des de petits, com jo ho vaig fer, per exemple, va ser totalment natural, tot natural, com si estiguéssim vivint allà, diguéssim, no? En principi no hauria d'haver-hi cap impediment perquè totes les llengües puguin
conviure, no?
Conviure alhora, exacte. Però depèn una miqueta també, jo crec, de la disponibilitat dels pares i mares, dels horaris, de les estones que passen junts, de la situació a lo millor excepcional que viuen a vegades. Vull dir, sí, però sí que és veritat que poden conviure molts idiomes alhora i jo hi crec que això és possible, totalment.
I és una riquesa.
Sí, indudablement, sí.
Quantes famílies formen part de l'entitat actualment?
Doncs ara mateix som unes 15 famílies. El que sí que és veritat, per una altra banda, és que tenim molta rotació. perquè sí que és cert que, tot i que no hem parlat una miqueta de la nostra activitat principal, però es diu Aurtxokoa, que seria una logopèdia, una mena de trobada logopèda que fem... perdó, aquí m'he equivocat. El que volia dir era que és una trobada que fem per una miqueta donar-li com un estil de ludoteca, volia dir, i el que fem és trobar-nos nens i nenes d'entre 5 i 9 anys i bueno, tractar de jugar en basc i tenir també contacte amb el que és la cultura basca, les tradicions, i en aquest sentit, tenint en compte que aquesta és l'activitat principal que fem, l'Aurtxokoa, doncs sí que és cert que hi ha com forta rotació, perquè força rotació pel fet de que molts nens i nenes, a mesura que van creixent, van canviant d'interessos, no els encaixa a lo millor aquesta activitat dins de tota la resta que volen fer, i bueno, de moment estem una miqueta limitats quan a activitat setmanal, però sí, aproximadament sempre rondem les 15 famílies.
I durant tot aquest temps, des que es va crear l'entitat, quin ha estat el moment més àlgid, en aquell en el qual heu assolit el nombre més alt de famílies?
Jo diria que l'any 2016 va ser un bon any. Vam aprofitar també per fer una festa de Nadal molt bonica. Vam portar doncs, jocs rurals del País Basc, i sí, jo crec que va ser l'any on ens vam reunir prop de 20 famílies, sí.
I va ser una celebració oberta a la participació del públic en general o només per a les famílies de l'entitat?
Sí, va ser totalment obert. Vam decidir això també pagar-ho nosaltres, vull dir que ho vam costejar nosaltres, però amb aquest objectiu de donar-nos a conèixer i una miqueta perquè també la comunitat basca de Sant Cugat doncs, ens conegués. Sí.
I què és el que feu en aquestes trobades, en aquestes reunions als nens? Doncs ja ens ho explicaves, intentar facilitar el joc i l'aprenentatge de algunes tradicions o alguns costums bascos, però i els pares? De quina manera hi participeu?
Sí, els pares, aquesta és una altra part molt important, perquè per nosaltres també aprofitem durant aquelles estones, per exemple, de ludoteca per interactuar amb altres pares i mares, també posar-nos al dia, parlar de les situacions que vivim amb els nostres fills i filles, i també de pensar en fer noves activitats, noves trobades, de tant en tant també hem organitzat excursions, sortides, una miqueta per trobar també punts de connexió diferents.
I heu intentat establir relacions amb entitats de la ciutat per fer intercanvis culturals, per exemple, o no?
Sí, bueno, no tant, perquè realment al ser famílies nosaltres també tenim una agenda una mica apretada i no sempre hem tingut ocasió de poder interactuar més enllà de les trobades setmanals. No tenim possibilitat a vegades d'això, no? De poder disposar de més hores, però en tot cas sí que ara estan entrant noves persones, noves energies, i bueno, sí que tenim en ment això, potser no entitats de la ciutat, però sí de la comarca, que tinguin el mateix objectiu que nosaltres, que sigui promoure l'esquera, la cultura basca dins de la comunitat de Catalunya.
I teniu detectades altres entitats, així com la vostra, al Vallès o...?
Sí, a Terrassa en principi sí que hi ha una entitat que treballa i concretament una de les persones de la nostra entitat que viu allà ens comentava que ara darrerament havien organitzat el Corrica, la Corrica, que és que un any, un cop l'any s'organitza a Euskal Herria i es fa una ruta per diferents pobles d'Euskal Herria, es van passant al testic, es diu?
El testimoni.
El testimoni, correcte. I aleshores és molt bonic perquè això es porta fent durant molts anys i és una manera de promoure l'euskera. I aleshores aquí a Catalunya també ho van organitzar a Terrassa i seria una manera d'una miqueta unir forces.
Creieu que a Sant Cugat hi ha una sensibilitat respecte a la importància de preservar una cultura i un idioma com el vostre?
Sí, totalment. Nosaltres quan vam demanar això, principalment nosaltres, la idea de crear l'entitat va sorgir perquè vam començar a pensar quin local podríem disposar, on podríem trobar-nos, i una de les opcions era fer servir els locals dels que disposa l'Ajuntament, les cases de cultura, però per poder fer-ho era condició indispensable ser entitat i per això ens vam crear. I des d'aleshores, sempre que hem proposat alguna cosa, sempre hem tingut, vull dir, totalment el recolzament de les institucions. El que passa que nosaltres no hem tingut massa marge d'acció de moment, com per tenir que demanar, o no hem tingut encara la possibilitat de plantejar-ho d'una altra manera, i demanar a lo millor més reforços financers o d'altra mena, no?
Ara sembla que tampoc no són massa bons temps, no? Per demanar subvencions, sembla, no? Costa una mica. Però vaja, que les entitats ho han de provar, no?
Sí, correcte.
Esteu bé? Per tant, hi ha el casal Torreblanca, és un espai suficient per a la vostra activitat?
Sí. En un inici vam estar aquí, a la Casa de Cultura del Centre, i potser com a ubicació ens era més còmode per tothom, però després van arribar altres entitats que ho necessitaven. Aleshores, durant uns anys ho van ocupar totalment perquè estaven fent obres a la Unió i aleshores nosaltres ens vam traslladar a Torreblanca. La veritat és que com a casa de cultura està superbé, vull dir que és molt acollidora, els espais estan molt ben acondicionats i ja els coneixem, els de Torreblanca, i tot molt bé, portem molts anys allà i la veritat és que molt a gust. Inclús la part de sota l'han jugat també alguna vegada quan hem fet altra mena d'activitats, alguna vegada també vam fer cursos, tallers de ball, que també ens va agradar molt, i sí.
Com es presenta el 2025 per a la vostra entitat?
Sí, doncs nosaltres ara mateix el motiu d'haver organitzat aquesta festa de Nadal va ser perquè sí que ens agradaria ampliar la xarxa de famílies, donar-nos a conèixer, amb la intenció d'aconseguir una entitat més sòlida. Aleshores, perquè veiem això, no? que és com molt difícil donar continuïtat un cop els nostres fills i filles superen l'edat dels 9 anys, 10, 9, 10, i aleshores la idea seria tant organitzar activitats o propostes per nens i nenes una miqueta d'edats més avançades, per adolescents,
ja, no?
Sí, exacte. I per una altra banda, tot això que hem parlat una mica també de donar-nos visibilitat mitjançant alguna web, les xarxes socials, i la idea seria això, també procurar fer algun acord amb altres entitats i que junts podem a lo millor doncs, tractar d'ampliar aquesta comunitat.
Ara mateix teniu xarxes socials?
No, ara mateix
no teniu res.
Només tenim el Gmail. La nostra adreça és gurechocoa.sancugat@gmail.com i sol ser normalment la manera en la que ens contacten. Per una altra banda, estem també al registre d'entitats de l'Ajuntament, on també es poden adreçar al número de telèfon que es pot trobar allà. I bueno, sí, de moment és això.
I, Leire, així com les famílies han anat fluctuant, la quantitat de famílies que heu tingut a l'entitat, a la presidència, l'equip directiu ha estat sempre el mateix? Quan fa que estàs com a presidenta?
Doncs, bona pregunta. Crec que diria que porto uns 5 anys. No sempre he sigut jo, inicialment van ser unes altres persones. De fet, quan vam crear Vam començar a donar veus, quan vam tenir la iniciativa es va crear un grup de WhatsApp amb gent que anava arribant i anaven ampliant la xarxa, i aleshores realment
No sé si et planteges continuar o...
Sí, aleshores, sí? Això et volia dir, que va haver-hi molta evolució en tot això, i realment els últims anys em van dir, Leire, tu et veus? I sí, perquè realment de moment tampoc suposa tanta exigència, tot i que sí que una miqueta de dedicació. Però sí, jo estic contenta, m'agrada promoure la cultura basca i l'idioma basc aquí a Sant Cugat, i crec que encara tinc l'energia per poder continuar una mica més.
Doncs a la Leire Irigaray, presidenta de Gurexocoa, agraïm moltíssim que hagi passat pel programa a explicar-nos què es fa en aquesta entitat, quins són els seus objectius i com es treballa des de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'any.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.